Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'actual portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de l'Escala i alhora militant del PDeCAT, Robert Bosch, confirma la intenció de presentar candidatura per part del PDeCAT a les municipals de l'any vinent, també a l'Escala. Això sí, confirma que ell fa un pas enrere en l'àmbit de la política municipal. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, aquest dimecres 23 de novembre. L'informatiu que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Ara bé, parlem d'actualitat local i ho fem amb notícies en format breu. La Fundació dels Oficis de l'Alt Empordà convoca unes beques per ajudar alumnes matriculats a cicles del grau mitjà. Els ajuda en les despeses de transport. Es pagaran fins a 50 euros al mes mentre duri el curs. Les sol·licituds s'han d'entrar abans de finals de novembre. L'exemplar de novembre-desembre de l'Escalenc ja es pot trobar al quiosc i punts de venda habituals. En aquesta edició, el canvi climàtic i les seves conseqüències tenen especial rellevància. Esports, Pol Britos, Edgar González i sembla que també Isaac Lucas han estat les primeres baixes al primer equip del Futbol Club L'Escala. A més, hi ha dos jugadors que estan lesionats de llarga durada, són els dos laterals. El tècnic Arnau Sala manifesta que la intenció del club és fitxar alguna cara nova en breu. Agenda d'activitats. Avui no hi ha activitat. Demà dijous, espai de conversa i amistat a la biblioteca, més el grup de lectura infantil que llegeixen Amy i la biblioteca secreta, més el grup de lectura El Petit Príncep que llegeixen El Festí de Babet a la biblioteca. Divendres, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, hi ha una xerrada a l'Espai Jove, 6:15 de la tarda, hi ha lectura de manifest i lectura dramatitzada a les 7 a la biblioteca amb l'actriu Carme Callol. Dissabte, visita comentada a l'exposició Joan Massanet i presentació del llibre Amb mates, de David Àries, a l'Alfolí. El temps amb Sergi Corral completa l'informatiu d'una jornada en què anunciem dos dies de cel variable, però amb temperatura més agradable, sobretot a migdia. Demà, situació de garbí tota la tarda. De tot això en parlarem al punt de les 6, informatiu local central de cada tarda a Ràdio L'Escala. Ara continua l'Arran de Mar, el magazín dedicat al mar, que elaborem un total de 7 emissores del litoral de Catalunya. Avui, a la Ràdio de Mar, debatrem sobre medi ambient amb en Joan Ramon Mendo. Parlarem de viles florides amb la Diana i acabarem amb Arenys, que ens porta la secció més musical. A les 6, actualitat local, a les 7, actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre, que presenta l'Ali Giné, amb la veu també de Cristina Cantal, i el control tècnic de Raül Garreta. A partir de les 8, els musicals, que els dimecres passen pel Sauna System i el Chelsea Hotel. A partir de les 10, les reemissions del més calent a l'Aigüera, l'informatiu i altra volta el programa Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
I benvinguts i benvingudes a aquesta segona hora de Arran de Mar. Us diem que avui, us advertim que avui al programa sempre fem moltes seccions, però avui tindrem molt de debat. Hem tingut un debat sobre el fons nuclear amb els alcaldes de la Terra de l'Ebre. I avui, amb la nostra secció de Medi Nostrum, amb Joan Ramon Mendo, que generalment ve a esmenar la plana a algú, en lloc de parlar-nos d'un tema, ens ha portat un convidat molt especial, oi, Joan Ramon?
Bona tarda, Fran. Doncs sí, avui portem amb una persona que sempre us dic que hi ha polítics, hi ha experts i hi ha polítics experts, i el convidat d'avui és el Toni Ferran. Possiblement alguns ja el coneixeu i no us calgui presentació. Tot i així, a mi em fa especial il·lusió, perquè és el primer convidat que porto aquí als estudis de Tarragona Ràdio, i us faré una breu presentació perquè, qui no el conegueu, doncs, pugueu saber de qui parlem i per què ell està aquí, per mi, en qualitat d'expert i de persona entesa en temes de natura, en temes de medi ambient. Parlem de l'Antoni Ferran, ell és llicenciat en Ciències Ambientals, llicenciat en Ciències Biològiques, especialista en Planificació i Gestió Ambiental Municipal, Ordenació del Territori i en Direcció, Organització i Gestió de Projectes i Equips Interdisciplinars. És membre i fundador del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, també és membre del Col·legi de Biòlegs de Catalunya, de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, de la Institució Catalana d'Història Natural i de la Societat Catalana d'Educació Ambiental. Com a activitats vinculades amb la seva professió, tindríem que és representant del Col·legi d'Ambientòlegs a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès. És important remarcar la comarca que coneix perfectament el Toni Ferran. És també vicepresident del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, ha estat vicepresident del maig de 2004, maig de 2006, i també va ser secretari d'aquest mateix col·legi. És membre de la Comissió Promotora de l'Estratègia Catalana Residu Zero. A vegades, Fran, quan parlem d'economia circular, doncs també s'ha de parlar del Residu Zero. I, per últim, destacaríem que és membre fundador de la xarxa de custòdia del territori, que ara mateix es diu Xarxa de Natura. Xarxa de Natura de Catalunya. Doncs benvingut, Toni Ferran. Avui teníem pensat, Fran, parlar de la Unió Internacional de la Conservació de la Natura, que és un tema que coneix molt bé el Toni. I, bé, podem parlar de custòdia com a persona vinculada a aquest organisme. Doncs es pot explicar també el funcionament, l'origen, els objectius. En fi, una miqueta també li donem pas al Toni perquè ens pugui explicar, ens pugui assessorar.
Perquè a més fa poc va haver una trobada internacional, no?, de la UICN. Com la vas valorar, Antoni? Conservem bé les nostres espècies a nivell internacional? S'entenen els països? S'entenen els experts? Com estem?
Bé, primer de tot, doneu-vos les gràcies, no?, per compartir aquesta estona d'aquesta tarda amb vosaltres i amb totes les persones que ens estan escoltant. És un plaer, diguéssim, tenir aquesta oportunitat, no?, a través del Joan Ramon i de la vostra emissora. Bé, les coses les fem en general, pues molt malament, no cal que ens n'amaguem, d'acord? Portem molts anys fent, diguéssim, les coses que no s'han de fer, tant en conservació de la natura com en temes de canvi climàtic i en general amb els temes de medi ambient. Hi ha molts llums i moltes que any rere any es van posant sobre la taula i van saltant i sembla ser que no en fem cas, no volem aprendre i la situació cada vegada és pitjor, no? I en temes de conservació de la natura, efectivament, també les coses no van gens bé.
Què vols dir que no van gens bé? Has fet ara mateix un resum. Que no fem les coses bé, en què no estem fent les coses bé? I entenc que en aquest cas parlem de Generalitat, parlem d'Estat espanyol. Qui no està fent les coses bé?
Tothom no les està fent bé. Evidentment, quan diem tothom, que agafa a tothom, no? Sempre hi ha excepcions i podríem trobar bones pràctiques i bons exemples, no? I trobaríem coses que s'estan fent bé. Però a nivell general, no? Quan dic que no estem fent les coses bé, em refereixo que més enllà de les bones pràctiques individuals, d'algun exemple que vam trobar a nivell municipal, a nivell de la Generalitat també, perquè no a nivell del Ministeri, no? Si mirem l'acció en majúscules, no?, la traça gran, diguéssim, el carril gran, aquí veiem que les mesures que s'estan fent són manifestament sempre insuficients, no? Moltes vegades hi ha bones iniciatives de persones, no?, individuals, que al seu voltant tenen molta energia, molta empatia per tirar projectes i engrescar, no?, a petits rodals. I això està molt bé. Però aquestes petites accions, com no pengen d'una estratègia conjunta global, general, no aporten a fer un canvi efectiu de res, no? Per exemple, en temes de conservació de la natura no n'hi ha prou, diguéssim, amb aquesta imatge idíl·lica de que vam conservar la flora i la fauna. També hem de conservar els hàbitats, i és quasi tant o més important la conservació d'hàbitats, no? I, per exemple, els temes de connectivitat ecològica a Catalunya estan, diguéssim, aturats des de fa dècades, no? Per tant, aquí tenim un greu problema, no? Perquè la connectada ecològica, que pot semblar un caprici, no és aquella cosa que alguns diuen, no, perquè un conill vagi d'un lloc a l'altre. No, 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 no és aquesta, no és aquesta la finalitat. La finalitat és la conservació de la població i la dispersió de la genètica, no?, dels genomes. I, per tant, que aquelles poblacions siguin sanes des del punt de vista genètic, no? Que no hi hagin poblacions que quedin aïllades i, per tant, aquí hi hagi una pèrdua de biodiversitat provocada per la manca de connectada ecològica. El tema, un dels temes greus que estan aturats a casa nostra des de fa molts anys i que encara no s'hi ha posat fil a l'agulla, per exemple, és el tema de la connectivitat ecològica, no? Això podem enllaçar amb altres, estratègies. A nivell global de la conservació de la natura, també s'aposta per les estratègies a nivell local, per les comunitats, no? L'empoderament de les comunitats. Mm-hmm. És a dir, a poc ens hem d'anar a compte que hi ha una presa de decisions col·lectiva en la qual el paper de la societat civil i del que es diu la comunitat local ha de ser molt important, essencial, i que qui realment fa els canvis no són les lleis, sinó qui fa els canvis és les persones i les comunitats locals, entenent, si volem, per comunitats locals, per exemple, els municipis.
Clar. Dóna'ns un exemple d'això que estàs dient de la connectivitat i d'on veus tu que s'està posant en risc aquesta conservació.
Per exemple, en temes d'hàbitats, en aquest cas, no és un tema d'espècies, no, tindríem el Pla d'Espais d'Interès Natural, que es va aprovar de fa una colla d'anys, en els quals, bàsicament, hi ha 144 espais aprovats, en els quals, a data d'avui, no hi ha un pla que els relacioni entre ells, de connectar ecològica terrestre, d'acord? Això què vol dir? Que, en general, si nosaltres féssim un repàs dels espais naturals protegits a Catalunya, majoritàriament, no exclusivament, però majoritàriament serien de caràcter forestal. La immensa majoria, pocs espais agrícoles estarien inclosos dintre la conservació de la natura com a espais de connectivitat o espais complementaris al món forestal. I després tenim un altre element de connectivitat molt important, que és la fluvial, no? Els rius, torrents, rieres, etc, que en general hi ha cosa feta, però déu-n'hi-do també la mancança que tenim aquí, sobretot quan passem no per espais, diguéssim, rurals, sinó quan ens acostem a entorns metropolitans o entorns urbans molt potents. Per exemple, aquí podríem posar un cas, no?, del Francolí, per exemple.
Mm-hmm. Joan Ramon?
Mira, de fet, aprofitaré per preguntar-te, Toni, perquè aquí, a Tarragona Ràdio, de tant en tant n'hem parlat, que és el cas... El Francolí és evident, no?, que tenim... una greu mancança de cabal ambiental, sobretot a la part final del riu, però també volia que en parléssim del Siurana, que ara mateix es parla molt de l'embassament del Siurana, però ens oblidem sovint de que qui està protegit és el riu Siurana, no el seu embassament. L'embassament no deixa de ser una construcció artificial. Llavors, m'agradaria, des del teu punt de vista, Toni, que ens diguessis com pot ser que l'espai natural protegit de riu Siurana i Planes del Priorat no compti, tot i ser una figura de protecció legal, amb els recursos, amb la voluntat política de preservar el cabal ambiental, els hàbitats i les espècies que poblen el riu Siurana. Clar, no parlem només del 7% en el que està ara l'embassament, sinó d'aquests 20 miserables litres, perdó per l'expressió, 20 miserables litres per segon, que és el que es deixa anar aigües avall de l'embassament, quan hi haurien d'anar mínim 100-120 litres per segon. Com es pot explicar això amb un espai natural protegit? De què serveix protegir-lo?
Bé, això dona per molt, eh? No és un tema menor, perquè, a part, no és un tema local, diguem-ne, perquè això té una casuística nacional, també. Podríem trobar exemples amb altres rodals, no?, de problemàtiques equivalents, no? Clar, aquí, i això ens va molt bé, justament avui, per exemple, que estem ja amb el decret de sequera, doncs, diguéssim, actiu. Ahir el govern va aprovar el decret de sequera amb l'entorn, diguéssim, del Ter Llobregat, no? Uh-huh. I agafa on viu la majoria de la població de Catalunya, l'entorn de metropolità de Barcelona, etc. No? Clar, tenim un problema amb l'aigua, no? Tenim un problema amb l'aigua, un problema molt greu. Estem en una situació i estarem futura de situacions de manca d'aigua i de sequera, no? De sequera recurrent. I aquí és molt important els usos de l'aigua, com els gestionem. I l'altra cosa que hem d'entendre, no?, i posar ja de manera rigorosa sobre la taula, és que els cabals ecològics no és un caprici. no és un caprici, diguéssim, dels ecologistes perquè hi baixi una mica d'aigua pel riu, i tampoc no és un caprici, diguéssim, bucòlic, perquè ens imaginem que per un riu ha de baixar-hi aigua. Nosaltres hem d'entendre que estem en una estructura de rius mediterranis, que a vegades aquests rius poden ser que alguns trams estiguin secs de manera natural, d'acord, també, i per tant no hem de forçar, diguéssim, la natura, sinó que li hem d'entendre-la i acompanyar-la. Per què? Perquè la millor garantia de tenir un futur digne per tothom és tenir un respecte per la natura i les seves estructures. I tenir els rius sans també vol dir tenir els aqüífers sans, d'acord? Mm. I per tant, aquesta tonteria de que baixi aigua per un riu i que arribi fins a mar també té que veure amb la dinàmica litoral, perquè, per exemple, entre altres llocs, tenim problemes gravíssims de dinàmica litoral als deltes de casa nostra. Podríem dir el delta del Tordera, el delta del Llobregat, el delta de l'Ebre. Per tant, poca broma, no?, poca broma en com gestionem, diguéssim, els rius, els aqüífers i en general el cicle de l'aigua. I el que ens hem de tots mentalitzar d'una vegada és que els usos de l'aigua els hem de reformular, que no podem continuar, diguéssim, amb aquella idea de que sempre tindrem tanta aigua com vulguem, com tampoc, si em permeteu, tampoc tindrem tanta energia com vulguem i tampoc tenim tant territori com vulguem per continuar fent determinades polítiques d'habitatge i de model de territori.
És que dona la sensació a vegades que les polítiques ambientals són com polítiques de consens, polítiques que s'ha d'entendre amb altres poders, no? No veiem unes polítiques ambientals amb una paraula una mica lletja, però coercitives, que és a dir, mira, ha de baixar aigua del riu sí o sí, no? A vegades sembla que les polítiques ambientals estan supeditades als interessos, no? No importen les polítiques ambientals, és un greenwashing que diuen, està molt bé per la foto, però després...
Bueno, això també m'agrada perquè toqueu el mull de l'os de les coses, eh? Diguéssim, amb el tema econòmic passa exactament igual. A vegades, no dic que això sigui sempre, però a vegades hi ha la tentació de veure els temes ambientals d'aquesta manera que acabes dient tu ara mateix, no? Diguéssim, una cosa que limita, es limita les activitats econòmiques, no? És un limitador de drets, no? I no podem fer tot el que vulguem perquè els de medi ambient es limiten. Jo crec que això seria donar la volta. Els de medi ambient no estan per limitar. Els de medi ambient estan per generar oportunitats de futur. Mm-hmm. I si no s'entén això, que és just el contrari, és a dir, si nosaltres solament pensem en demà, i diguéssim amb allò, mira, jo li faig aquella cosa també que ara ja no es pot fer, de fotre-li foc a la barraca, no? I ja està. Diguéssim, no, diguéssim, la gestió sostenible de les coses és pensar en el futur i en els actius de futur. I per tant, per tenir futur, per tenir opcions de futur, hem de conservar el present. I conservar el present vol dir conservar l'actiu d'aigua, vol dir baixar la pressió sobre els recursos naturals que fem, vol dir no fer un consum excessiu d'energia, que estem en un consum desbocat d'energia. Per tant, el 1972, ara farà 50 anys, no?, ja es va parlar dels límits del creixement. Va haver-hi un famós publicació que parlava dels límits de creixement. Allà es posaven totes unes modelitzacions matemàtiques i es deia que arribaríem al col·lapse. Doncs ja hi estem al col·lapse, sí. Ja hi estem. I les mesures que estem aplicant, si us fixeu en el que ha passat amb la COP27, la decebedora, una altra vegada, COP27, no? El que costa posar mesures potents de debò en marxa. Costa, bueno, horrors. Per què? Perquè els interessos econòmics són tan potents que arriba un moment que, bueno, mirar entre tot el carbó i els combustibles fòssils, no? És a dir, és com un trilerisme, no? Uh-huh. I, per tant, mesures de debò radicals que són necessàries i urgents de canvi de model, no les veig a l'horitzó.
Mm-hmm. Joan Ramon, alguna reflexió?
Bé, totalment d'acord amb el que està expressant el Toni. Jo volia anar una mica més enllà del context a casa nostra, perquè clar, sovint parlem de política, de polítics, sembla que ens quedem una mica encorsetats, no?, amb allò que tenim al voltant. Potser no tenim prou bons polítics, o potser sí, però quan anem al panorama internacional no ens trobem res millor, res que superi el que tenim aquí a casa nostra, no? I per mi aquesta és la gran preocupació, de que a nivell mundial ens quedem només amb el que dèieu, no? Amb la foto, amb l'estampa, de que es van fent cosetes. Tu parlaves del greenwashing, Fran. Jo li volia preguntar al Toni, aprofitant que és ambientòleg, que té coneixements de la Unió Internacional de Conservació de la Natura, que seria un àmbit mundial de protecció de les espècies, dels hàbitats. De què serveix anar amb aquests congressos internacionals si aquí a casa nostra, aquesta és la pregunta, si aquí a casa nostra, Catalunya, àmbit mediterrani, no som capaços de fer plans de gestió de les espècies amenaçades, de les espècies en perill d'extinció. O sigui, no som ni capaços de posar un mínim fons econòmic, que en el fons per aquí també va la qüestió, per tirar endavant aquests plans de gestió. Llavors, què estem fent malament? O per què no s'està fent això a nivell local? I com ens podem imaginar que es pugui fer a nivell mundial, a nivell planetari?
Bé, a veure, jo, entre altres coses, a nivell professional, no, m'he dedicat fonamentalment a treballar en el món municipal, en el món local, no? I he estat en molts ajuntaments diferents, de mides i llocs diferents, i allà et dones compte de la realitat de les coses, no? És a dir, dit d'una altra manera, un Parlament pot fer una llei, no? Aquesta llei pot estar ben treballada, pot ser una llei molt interessant, pot ser una llei que fins i tot sigui innovadora, que aporti molta, molta cosa interessant i aporti, diguéssim, sigui pionera i marqui tendència. Ara bé, després d'això, que està molt bé i que això és necessari, d'acord, i és imprescindible perquè és el marc de referència, la pregunta és: es dota econòmicament aquella llei, la que sigui, per poder-se desenvolupar? Té recursos materials i humans suficients per poder-se desenvolupar aquella llei? I quan parlem del tema de recursos humans, no estem parlant necessàriament, i no caiguem en l'error, de funcionaris de la Generalitat de Catalunya, perquè moltes vegades els llocs on té a veure si hi ha recursos humans suficients eren el món municipal, d'acord, que és el que ha d'executar realment les polítiques i les coses, d'acord? I la pregunta és: el món municipal en general està ben dotat de recursos humans i materials per desenvolupar moltes de les estratègies? I la resposta és molt òbvia, és que no. En general, evidentment, podem trobar algun ajuntament, algun lloc que hi hagi l'excepció, sempre trobarem l'excepció, però com a norma general, no. Per tant, encara, diguéssim, ens vivim, no?, en una espècie d'imaginari, no? Jo sóc una mica crítica amb algunes coses perquè porto molts anys veient sempre la mateixa música i el mateix ball, no? Si us en recordeu, l'any 92 va haver-hi la famosa cimera de Rio, estem parlant també d'uns quants anys enrere, i una estratègia que es va posar en marxa, que tenia que ser molt novedosa, que era l'estratègia Agenda 21 local, d'acord? La pregunta que ens hauríem de formular a nivell global català seria: de totes les agendes 21 locals que es van fer, que se'n van fer moltes a casa nostra, de totes elles, quantes van aconseguir transformar alguna cosa? Jo no vull ser molt dur, però diria cap.
Cap.
Cap. Després ve una altra cosa. Transformada de debò, què vol dir? Aquesta és la pregunta del milió. Què vol dir transformada de debò? És a dir, no sé, ara posaré un exemple que desconec, però ja que estem aquí a Tarragona, no sé, l'Ajuntament de Tarragona de l'època que va fer l'agenda 21 local, m'imagino, no sé, suposo, igual no la va fer, igual. Ara és un supòsit, no estic afirmant res. Doncs, què volia dir fer una agenda 21? Volia dir canviar procediments, maneres de fer, polítiques, objectius, prioritats, esforç econòmic, esforç de personal. Això és el que vol dir fer una agenda 21. Agendar, posar en agenda, no un programa, una estratègia, amb uns objectius avaluables i, a més, amb uns compliments que siguin mesurables. Això, vaja, ciència-ficció, a tot arreu. No es fa. Això sí, es fa a l'agenda, s'ha dit que s'ha fet l'agenda, i feta l'agenda, no amb les mateixes pràctiques i les mateixes rutines.
A mi m'agrada molt aquest pin que es porta ara amb totes les coloraines, no?
Una altra cosa
d'aquestes. Aquest que porta tothom ara d'agenda 2030. Clar. I aquesta simbologia, no? De que a vegades dona la sensació, veient la televisió, veient la consellera Jordà o altres polítics de la Generalitat, que on dies, estan fent les coses bé, no? Estan preocupats, ho estan cobrint tot, no? Però la realitat no és aquesta.
No, però pensa, insisteixo en una cosa que és molt important, Diguéssim, perquè els temes ambientals hi hagi un canvi, aquest canvi s'ha de fer a tots els àmbits. No pot haver-hi cap àmbit que es quedi fora del canvi, d'acord? De la mateixa manera que va haver-hi la cimera de Rio de Janeiro amb l'agenda 21, va haver-hi la cimera de Johannesburg, no?, més endavant, i allà apareix el concepte de desenvolupament sostenible. El concepte de desenvolupament sostenible apareix amb una triple vessant: la vessant ambiental, ecològica, la vessant social i la vessant econòmica. La triple sostenibilitat, que es diu. I després apareix el projecte, no?, Agenda 2030. Agenda 2030 torna a ser una altra oportunitat, però de la manera que s'estan abordant en general, les agendes 2030 torna a ser el mateix error de l'Agenda 21. apareix una altra cosa que no sé si la coneixeu o la cita a parlar, l'agenda urbana, una altra fotocòpia. És a dir, el problema és que no són capaços de fer agendes de debò, perquè si es fessin agendes de debò, insisteixo, posar una cosa a l'agenda, no? Quan tu poses una data a l'agenda, no? Se suposa que estàs agafant un compromís amb una data i que allò ha de ser avaluable. És a dir, si jo dic, faré una transformació, no sé, del món de residus, per dir una cosa, i aconseguiré pujar els residus, els vull pujar al 60%, no? Això ho deia el pla de residus que es deia Precat 2020. Segons el pla de residus que es va aprovar en ple, el que el va aprovar, es va aprovar en aquell cas, va ser històric també, es va aprovar en plena, diguéssim, ocupació de la Generalitat pel 155, d'acord? Mm-hmm. S'aprova el Precat 2020. Allà posava una data. El 2020 es tenia que arribar al 60% de recollida selectiva a Catalunya, tot el país. Bueno, l'objectiu no s'ha complert. D'acord? Per què? Perquè està molt bé posar un paper, un objectiu, però si aquest paper després no hi ha, no es trasllada a cada municipi, no es trasllada a cada empresa, no es trasllada a cada centre de decisió l'assoliment d'aquest objectiu, de què serveix? De paper mullat. Per tant, agendar una cosa és molt sèria. Posar una cosa en agenda és un compromís ferm, que ha de ser, insisteixo, avaluable, s'ha de poder mesurar i s'ha de poder veure la seva evolució en el temps. I si aquella evolució en el temps no es va bé, ha de ser esmenada. I si no es va bé, ha de ser esmenada. I ha de ser esmenada any rere any i objectiu rere objectiu. Aquí estem cansats de posar-nos objectius i no complir-ne cap i quedar-nos més tranquils. I això sí, fem una altra llei nova que sabem que s'incomplirà, i aquella llei nova que no estarà dotada ni de recursos materials ni humans perquè arribi a cap lloc. Va, per fer això, diguéssim, és foc d'encenalls.
Jo et volia preguntar també, Toni, centrant-nos en la conservació d'espècies, que, bueno, es parla molt del declivi de biodiversitat, no només a Catalunya, però com que vivim aquí a Catalunya, parlem-ne, no?, de que està minvant la biodiversitat a molts nivells, a molts grups d'espècies, tant animals com vegetals. El tema de les plantes encara seria més acuciant, més greu, perquè qui més qui menys, doncs, bueno, li agrada veure un llop, li agrada veure un linx, però en canvi, si parlem d'espècies vegetals, ja no us posaré cap nom, possiblement els oients no sabrien de quin estem parlant, sobretot d'espècies protegides, no? Llavors, en el cas de l'ós als Pirineus, que seria un exemple emblemàtic de que s'està intentant preservar la línia genètica dels pocs que queden d'ossos bruns al Pirineu o al Cantàbric, i tot i així, tot i haver-hi els recursos que dèiem, econòmics, personals, ens trobem l'oposició d'una part del sector rural, d'una part del sector turístic, parlem de les pistes d'esquí, per exemple, oposició fins i tot dins dels cossos que han de protegir aquestes espècies amenaçades, com seria el cos dels rurals. Bueno, tot això s'enfanga una mica, i des del teu punt de vista, Toni, com podríem buscar una solució, per exemple, si volem retornar el llop a Catalunya i que no se'ns tiri el món rural a sobre? Això és possible?
I tant, a veure, jo sóc un clar defensor, la gent que em coneix, de superar determinats estigmes, no? Fa molts anys que el meu objectiu sempre ha estat que el món rural i el món, entre cometes, diem no urbà, o que el món rural i el món de l'ecologia, o que el món agrari i el món de l'ecologia, no són mons que hagin de ser, diguéssim, antagònics, sinó que són mons complementaris i cooperatius, d'acord? I això costa molt entendre això, i costa molt, diguéssim, bueno, generar dinàmiques de treball d'aquesta manera, no? Això em permet enllaçar amb una cosa que per mi és molt important, i que també és molt important perquè també fa tot un projecte col·lectiu de país que tenim en marxa, no? Que és el famós dret a decidir. Diguéssim, si nosaltres ens creiem de debò, perquè això, si vosaltres aneu als fòrums internacionals, si vosaltres aneu a la COP, vosaltres aneu a la Unió Internacional de Conservació de la Natura, veureu que hi ha un clam, però un clam, de que les comunitats indígenes, que les comunitats, diguéssim, locals, siguin escoltades arreu del món. Diguéssim, hi ha unes ganes enormes, no? I els millors projectes són aquells que es fan de manera col·laborativa i cooperativa amb les comunitats locals. Això traslladat en llenguatge a cada nostra és el mateix que dir el famós dret a decidir. D'acord? És a dir, s'han d'empoderar les comunitats, s'han d'empoderar les persones i s'han de trobar àmbits per prendre decisions. I tots els temes de participació ciutadana, tots els temes d'empoderament, de la dona, de moltes coses, són espais que permeten una cosa que és molt òbvia, que és el diàleg, no? El diàleg no cal confondre'l tampoc amb un consens absolut amb totes les coses, però el diàleg és absolutament imprescindible i necessari, no?, per fer qualsevol cosa que generi com a mínim un espai de trobada i un espai, no?, d'intercanvi d'opinions. I fruit d'aquest espai de diàleg i d'intercanvi d'opinions és quan surten els millors projectes i les millors idees, no? I també hi han coses que s'han de treure a la taula, les pors, no? Diguéssim, bé, escolta, hi ha llops, o hi ha ossos, o hi ha guineus, no ho sé. Altres èpoques hi havia les guineus, no? Va haver-hi quasi un extermini, es va portar la guineu quasi a l'extermini, no? I avui estem patint conseqüències, per exemple, que hi ha determinats herbívors, no? Per exemple, conills o senglars, que estan, no, bueno, estan embogits, no? Folls en alguns àmbits que estan descontrolats. Bàsicament perquè nosaltres, no?, tots plegats, no és una acció individual això, és una acció col·lectiva, de tots plegats, hem portat el sistema, doncs, al col·lapse. I això que s'ha dit per activa, per passiva, que han dit moltes veus expertes que ho han dit molt abans que jo, que hi ha gent d'arreu del món que ho està dient, no? Aquest clam tan gran és un clam que costa molt de ser escoltat.
No és gratuït que estiguem escoltant Antoni Ferran. Antoni Ferran coneix molt bé la política ambiental del nostre país, bàsicament perquè va ser director general de polítiques ambientals a la Generalitat de Catalunya. Ara treballes de tècnic mediambiental. Com ha estat el teu pas a la direcció? Te posaves així a les reunions? Els hi cantaves la canya una mica en plan de dir, escolta, és que se'ns acaba el temps. No hi ha temps per tenir en compte altres factors, no?
No, a veure, ja dic, les persones que a mi em coneixen poc o gens, potser algunes coses els semblaran com, no sé, com sorprenents de les coses que he dit, no? Les persones que em coneixen més des de fa temps, jo tinc unes línies de treball mestres, no?, sempre, i una de les meves, entre cometes, obsessions, sempre és trobar espais de trobada i espais de diàleg, no? Perquè ho he experimentat, és a dir, i ja insisteixo, ja la meva feina principal ha estat de fer de tècnic de medi ambient al món municipal. Penseu que el món municipal, i ho dic així en plan maco, no en plan despectiu, perquè jo formo part d'aquest món, és un món de trinxera, no? És un món de molt de contacte, no?, davant de problemes continuats i sovintejats i amb moltes vegades amb moltes mancances de coses, no? I allà una de les feines, no, potser la principal no, però potser si una que porta molt de temps, és trobar espais de trobada i espais de diàleg amb mil situacions entre empreses, veïns, entitats, etc. I has de tenir unes eines, no?, per saber, diguéssim, gestionar tot això i tirar-ho endavant. Quan tu fas un canvi d'escala, no?, fas un canvi d'escala, aquestes estratègies les has de fer igual. No canvia, evidentment, no de la mateixa manera, perquè no és el mateix una escala més petita que una escala més gran, d'acord? Però la manera d'abordar les coses és el mateix. I l'única cosa que dona bons fruits a llarg termini és diàleg, diàleg i diàleg. Tot el diàleg que gastes avui per fer una iniciativa, encara que doni la sensació que t'has tirat 6 mesos dialogant i dius, hosti, quina pèrdua de temps, al contrari, si aquells 6 mesos o 7 mesos o 8 mesos que hagis estat fent un esforç de diàleg, seran els millors mesos i el millor emprat per després poder posar la màquina de l'administració en marxa. L'administració és molt potent, però l'administració en el passat, no?, ha actuat a casa nostra, i això s'ha de reconèixer, de manera autista. Autista vull dir, sense despectiu per la gent de la malaltia, no?, perquè no voldria tampoc ara confondre això, diguéssim, amb un tancament interior, no?, sense tenir habilitats per negociar a l'exterior. El primer cas, diguéssim, de tancament que va haver-hi, molt dur, va ser quan en Jordi Pujol va intentar posar en marxa el pla de residus industrials a casa nostra, i no sé per on va passar, si va ser per les terres d'aquí de Tarragona, per on, però algú li va intentar tirar una pedra a l'helicòpter i quasi el tira a terra. I, si no recordo malament, en aquesta època també molt dura, per exemple, per la mineria Cardona, no se'ls va córrer cap altra cosa a la Generalitat que intentar fer un magatzem de residus perillosos a les mines de sal que van de tancar. Misèria i més misèria en comptes de fer altres estratègies, no? Recentment, l'última, diguéssim, novetat en tema de residus, no?, que ha anat apareixent sobre la taula és els temes de la valorització energètica, els temes dels famosos, bueno, no sé si són coses massa tècniques per parlar-ho amb el públic en general, no? Que potser no ens entenen. Direm-ho en llenguatge col·loquial. Cremar plàstic, cremar paper i cremar restes de menjar estabilitzades, no? Diguéssim, no sé si això la gent m'entendrà o no, però això és el material que es diu CDR, combustible derivat de residu. I això s'aprofita energèticament, no? Per fer energia. Doncs bé, això fa que si això es fa de manera general, el que provoca són polítiques de residus de molt poc nivell de recollida selectiva. El cas més paradigmàtic d'això el trobaríem en el passat, ara ja no, a les Illes Balears, que van fer unes instal·lacions d'incineració tan grans, que ni cremant tot el que produïen a les illes tenien prou capacitat per cremar-ho, i tenien que portar residus de fora. Vull dir, que el nivell de desastre col·lectiu, en resum, no vull trobar...
No.
Que el nivell de desastre col·lectiu que han fet en el passat en temes de gestió ambiental és de tal dimensió, i potser moltes vegades jo crec que erròniament les administracions no s'atreveixen a dir el nivell de desastre que hi ha, però és que el nivell de desastre és molt gran. És molt gran. I per poder resoldre els problemes, la primera cosa que s'ha de fer és posar els problemes sobre la taula i que la gent prengui consciència de la magnitud de la tragèdia, no? Perquè la magnitud de la tragèdia és tan gran que si no fem un esforç col·lectiu molt gran, no ens en sortirem.
Un esforç col·lectiu vol dir que exigim que sortim al carrer, que sentin els polítics que és un, que sí que importa, no? Que no només és una paraula, sostenibilitat, bla, bla, bla...
No, sinó... però quan parlem de polítics, jo sempre dic que els polítics no hem de confondre la política amb els polítics. Són dues coses diferents. I política es fa en molts llocs. A la ràdio, també. Uh-huh. D'acord? I, per tant, ho porto ara al teu terreny, no? Vol dir, ara estic mirant una cosa, diré una cosa així una mica... Perquè ens entenguem. No sé, veig uns fluorescents allà al fons sense ningú oberts.
Ah, molt bé, val? Sí.
Per exemple, dius, quina tonteria. D'acord, una tonteria. Però si aquesta cosa passa a moltes empreses, a moltes oficines i a molts llocs, no? Al final tenim una despesa energètica...
Brutal.
Brutal. Per tant, amb això què vull dir? Simplement vull dir que és important que siguem tots conscients i totes, no?, de que les accions s'han de prendre a tots els nivells, no?, des de la cosa més menuda fins a la cosa més gran. I el que ha de fer la política és un acompanyament d'això. Però que si esperem que la política ella sola o els polítics ells sols facin el canvi no vindrà. Perquè el canvi, insisteixo, s'ha de fer a tot arreu. A tot arreu, insisteixo, a tot arreu. És a dir, en una escola, en un mercat municipal, s'ha de prendre, quan nosaltres prenem una decisió de viatge, una decisió de compra, quan nosaltres dissenyem un programa de ràdio, quan estem, no sé, fent qualsevol... a l'aula donant classe, o quan estem al nostre entorn professional fent qualsevol cosa. Mm. Per tant, és una decisió col·lectiva que afecta a tothom, i ningú se'n pot sentir, diguéssim, al marge d'això.
Jo, si em permeteu, vull ser una miqueta dolent amb tu, Toni, però ja saps que des del carinyo. I, clar, tu parlaves de diàleg, i jo veig que el diàleg, des de la política, i aquí ja no parlem de polítics individualment, sinó des del món de la política, es vesteix o es disfressa de participació, i es també hi ha molts espais participatius que realment no són representatius. És a dir, que és un assessor on hi van 10-15 persones per tota una demarcació com Tarragona, com Lleida, on hi ha centenars de milers de persones que hi viuen i que poden ser afectades per aquesta política participativa. Llavors jo et pregunto, a nivell de competències, clar, tu has parlat del diàleg a nivell municipal, vull dir, no vull que sortis d'aquest àmbit, però a nivell de competències, a nivell municipal, està molt curt. Llavors, clar, sempre has de tirar, com es diu vulgarment, pilotes fora, que acaben a la teulada del que tens per sobre, no? I al final això, que era el context internacional del que parlem avui, de la conservació de la natura a nivell planetari, al final hi ha d'haver algú a dalt de tot que pugui prendre decisions que afectin a l'àmbit municipal, perquè és que si no estem donant voltes en cercle i no s'acaba anant enlloc. Aquest és el...
No, jo potser no m'he explicat molt bé amb alguna cosa d'aquestes, i potser, si no, torno amb la idea, és a dir, els fòrums internacionals, les directives europees, les lleis del Parlament de Catalunya són el marc de referència. I aquest marc de referència és molt important que sigui clar. D'acord? És a dir, és molt important que hi hagi una llei que s'està treballant nova de residus a Catalunya que digui determinades coses i que posi uns objectius clars. Aquesta part és la part positiva de la normativa o la part positiva de la directiva. Penseu una cosa, nosaltres a casa nostra moltes de les coses ambientals s'han fet gràcies, no, a que hi havia un marc de referència europeu que fixava determinades directrius, no? Per exemple, i aquí amb tota la lluita contra el trasbassament, per exemple, de l'Ebre i tot això, bona part de l'ajuda va venir de l'Europa a través de les diferents directives, no? Per tant, això és absolutament necessari, imprescindible, i gràcies a això tenim un marc de referència clar. Ara bé, si algú s'imagina que amb això està tot fet, és aquí on te dic jo, aquí ens equivoquem, aquí ens equivoquem. Diguéssim, aquí no, perquè això no és suficient. És a dir, és important que tothom tingui el seu espai, val? I insisteixo, jo ho he vist, perquè la majoria... És a dir, què vol dir? Insisteixo, poso un exemple perquè la gent m'entengui. Si s'ha d'arribar a Catalunya a complir els objectius de la Unió Europea pel 2035 en tema de residus, d'acord, que són molt clars, 65% de recollida selectiva, mínim, qui ho farà això? Ho farà, diguéssim, la gent de l'Agència de Residus, que anirà vigilant a tots els ciutadans de Catalunya, a totes les empreses? Home, pot fer-ho, per tenir una feinada, diguéssim, immensa. Qui ho ha de fer? Han d'haver-hi decisions municipals, no?, que prenguin per models d'eficiència, no?, en alguns casos, jo que sé, models recollides porta a porta, contenidors tancats, no sé, cada municipi, en funció de les seves característiques, ha de decidir, però ha de fer la seva feina. Perquè al final, perquè arribem al 65%, què vol dir? Que Tarragona arriba al 65%, que Falset arriba al 65%, que, diguéssim, Esterri d'Àneu arriba al 65%, i que Barcelona també arriba al 65%. A data d'avui, Barcelona i el seu entorn, la seva situació de recollida selectiva, sent optimistes, estaria al 30%. Per tant, home, que si és un objectiu comú compartit per tothom, tothom ha de ser a fer la seva part de feina, no? I per tant tothom s'ha de posar les seves piles, i també la indústria, d'acord? I això pot semblar com ciència-ficció. No, és que no hi ha alternativa. Penseu una cosa, estan passant coses ara que potser són vistes com molt negatives, però que si en comptes de veure-les com molt negatives, les podem veure com oportunitats. És a dir, que el preu de l'energia ara sigui complicat i tinguem, per exemple, una dificultat gran i amb molta tensió per poder tenir energia per totes les coses, potser serà la solució que comencem a fer estratègies d'estalvi i eficiència energètica reals. Si com a país fossin capaços de baixar, no sé, un 60% el consum d'energia, vaja, això seria no un èxit, no, un superèxit. Si fossin capaços de baixar un 60% el consum d'aigua, no dic l'aigua de boca de la gent, que no és on hi està el forat negre, si fos incapaços de baixar un 60% del consum d'aigua, seríem el rei del mambo. Per tant, estalvi i eficiència en els recursos, per què? Per tenir oportunitats futures de tenir aigua i de tenir energia. És això el missatge que han d'entendre. I per tant, hi ha una cosa que a mi em sorprèn moltíssim, per exemple, de la publicitat amb renovables, sobretot privada, no? Si us imagineu, quan venen plaques solars, la majoria d'anunciants que anuncien una caseta, i si tu mires la caseta que anuncien, té jardí, piscina, no sé, i jo penso, anda que bé. I després un altre missatge que s'anuncia, que jo ara, com tinc plaques solars, puc gastar tota l'energia que vulgui. Error fatal. Perquè si tu has de gastar tota l'energia que vulguis també fent servir plaques solars, la quantitat de plaques solars que hem de posar de manera col·lectiva per assolir aquests consums serà, brutal.
Més despesa, més gasto. Hem de deixar-ho aquí, Joan Ramon, Antoni. Moltes gràcies, Antoni. Mai havíem dedicat tant de temps a un convidat a Ram de Mar. És bàsicament la segona hora sencera. Esperem que tornis aquí al programa i que puguem... sempre acompanyat del Joan Ramon, i que puguem tractar aquests temes en profunditat arran de mar, d'acord?
Jo us ho agraeixo, estigui m'hi trobant molt a gust, i res, a disposar del que us faci falta.
Moltíssimes gràcies a tots, el Joan Ramon.
Jo us agraeixo molt que m'hagueu permès de portar amb aquesta persona, que com ja dic, no és un polític, sinó que és un expert, és una persona amb un recorregut molt important dins de la seva professió, i que mereix un espai amb un programa com el nostre.
Ens veurem, Antoni, això segur.
Molt bé.
Gràcies.
it's weak as link. Talking about, talking about. Oh, a chain is only as strong as its weak as link. Talking about.
I després d'escoltar l'Antoni Ferran i el Jordi Ramon Mendo en aquesta discussió sobre ecologia política, una miqueta de música, eh? Una miqueta de música de la mà d'Ignasi Oliva, el nostre expert en tematos, que avui ens parlarà què uneix a Manel i els Led Zeppelin. Pues què pot unir els Led Zeppelin i els Manel? El mar i la música.
Què tal, mariners? Esperem que els vents us siguin favorables. Avui us proposem un viatge més mariner que avall, perquè no ens centrarem en un estil concret, una evolució musical, un gènere o un artista. Avui repassarem com la mar ha inspirat els músics d'arreu del planeta i les cançons que ha provocat. Fàcil, eh? El mar de Manel, per proximitat i pels records que ens aboca diverses generacions, no podia faltar al repertori d'avui. O aquesta altra, igualment famosíssima.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. Desventuras, tu alma es profunda y oscura.
El Mediterráneo de Joan Manuel Serrat no necessita presentació. El proper tema que us proposem segurament tampoc, especialment si vau créixer als 80 o als 90, i més especialment si éreu fans de La Sireneta.
Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba.
Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba en gran ocasión. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? ¡Wow! Bajo el mar, vives serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
Immortal cançó, la de La Sireneta. Però deixem les llengües que dominem. També a Itàlia, la mar ha inspirat alguns dels seus artistes més destacats. Em quedo amb Lucio Dalla i la seva fantàstica Come profondo il mare.
Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. E non abbiamo da mangiare come come profondo il mar, come profondo il mar.
És hora d'obrir el meló dels clàssics i segurament poques cançons siguin més evocadores si parlem de la mar que aquesta joia parida per Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay.
Però no només us portem artistes conegudíssims arreu, segurament a The Presets no els conegui massa gent, però tenen temes fantàstics inspirats en la mar, com The Girl and the Sea. Propera, no és Frank Sinatra, és Bobby Darin, que us porta una Beyond the Sea que de ben segur heu escoltat en algun moment de la vostra vida.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sand. Watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing.
I si parlem de mar, ho fem de sol, de platja. Per tant, no ens podem oblidar de Brian Wilson i els Beach Boys. Pràcticament tota la seva obra és conseqüència de les onades i del surf. Però no, no us portem Surfing USA, sinó Sail On, Sailor, navega, mariner.
Tant de ritme, però igualment interessant, és la proposta de Billie Eilish, Ocean Eyes.
pujant els decibels, perquè també els déus del rock els agraden a la platja, que els ho preguntin a Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham i John Paul Jones. Tots quatre es feien dir Led Zeppelin. S'ho passaven tan bé a l'aigua que van parir el seu propi homenatge mariner amb The Ocean. Acabarem amb uns altres dels més grans. A Queen, la mar els resultava també molt estimulant, tant que van crear un tema que no parlava d'un mar sinó de set, The Seven Seas of Rye. Aquí aquesta visita accelerada per les muses marineres, les que han inspirat alguns dels músics i bandes més importants de tots els temps.
I acomodem a Arran de Mar amb aquests riffs de heavy metal que ens porta l'Ignasi Oliva. Ens veiem demà, de 4 a 6, com sempre, a Arran de Mar.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I'll be
I'll be there.